RAC1 us ofereix el RAC1 de pensar. Avui, Residu Zero, un programa dedicat a com combatre l'augment de residus amb Mònica Usat.
Fa poc sortir del supermercat carregats de safates de Porexpan, embolcalls de plàstic i bosses era el més habitual i costava trobar un lloc on aquests residus fossin 100% evitables. O agafàvem la carmanyola o acabàvem omplint en pocs dies la brossa de casa de materials difícils de reciclar. Ara la societat s'està posant les piles, s'estan inventant un munt d'alternatives per evitar que el desastre ecològic vagi cada cop a més. Aquests dies es fa la 12a Setmana Europea de la Prevenció de Residus, que aquesta vegada se centra en els residus invisibles, que fan referència a la gran quantitat de residus generats durant el procés de fabricació de molts productes. Avui al RAC1 de Pensar en parlarem. Veurem tot el que s'està fent des d'organismes públics i privats per reduir precisament aquests residus. Descobrirem la utilitat que poden tenir diversos materials després de la vida que els donem nosaltres a casa nostra. Donarem un cop d'ull a les escoles des d'on s'engeguen projectes per conscienciar els més petits i també mirarem el futur per veure cap on anem. L'any passat es van generar 4,04 milions de tones de residus municipals. Respecte a l'any 2018, l'increment va ser d'un 1,6% i durant el mateix període la població va créixer un 1%. Per situar-nos i saber en quin punt es troba ara el nostre país pel que fa a la gestió de residus, volem parlar amb la Marta Subirà, secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Hola Marta, bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Ara fèiem un repàs de les dades de l'any 2018 i 2019, però us volem preguntar en quin moment som. Els residus generats ara mateix van a més o van a menys?
Bé, si ens fixem en els indicadors econòmics de Catalunya, des del 2011 la tendència és que hi hagi un cert desacoplament entre els indicadors de creixement econòmic respecte a la generació de residus. Per tant, aquesta generació de residus per càpita se situa per sota del creixement econòmic, fet que és una bona notícia. Com deia, això és una tendència que es manté des del 2011 i, per tant, és d'alguna manera positiva, tot i que encara estem en un nivell que considerem molt alts de generació de residus municipals. De fet, l'any 2019, com comentàveu, se'n van generar més de 4 milions de tones. Per tant, hem de seguir insistint molt en la prevenció i en la reutilització, sobretot.
La pandèmia ha portat una aturada que ha fet disminuir l'emissió de contaminants. Era una de les notícies que comentàvem més durant el confinament i volem saber si també s'ha vist algun impacte en la generació dels residus.
Bé, en primer lloc, voldria posar en valor la bona col·laboració que va haver-hi entre tota la gent que es dedica a aquest àmbit, tant siguin del sector públic com del privat, perquè la col·laboració en aquest sentit públic i privada ha estat clau per garantir en tot moment la continuïtat dels serveis que es presten i també garantir la protecció de tota la gent que hi treballa, cosa que evidentment és un servei essencial i s'ha hagut de seguir mantenint. En aquest sentit, i com a dades globals, la generació de residus municipals va davallar un 17% durant els mesos de confinament, però a mesura que va passant el temps sabem algunes coses a nivell de més de detall, no? Per exemple, que en el període de gener a agost es va recollir selectivament un 10% menys de fracció orgànica respecte a l'any passat, però en canvi es va incrementar la fracció d'envasos lleugers, el que serien llaunes o botelles de plàstic, o que va incrementar un 1% més el vidre, i en canvi va disminuir per contra el paper i el cartró fins a un 11%. Per tant, en funció del tipus de residu, hi ha hagut una variació en alguns casos més a l'alça, en altres més a la baixa, però en conjunt vam tenir aquesta davallada del 17%.
Per tant, va anar una mica unit a aquesta emissió que dèiem de contaminants, no? També una davallada pel que fa a la generació dels residus. I a Catalunya, el sanejament de l'aigua és l'objectiu de desenvolupament sostenible, podríem dir, que va més avançat i les energies renovables van a la cua. On situaríem la gestió de residus?
Bé, jo crec que la gestió de residus ha tingut també una evolució molt, molt favorable durant els darrers anys, sobretot pel que fa a la recollida selectiva dels residus municipals, sobretot si ens comparem amb la resta de l'estat espanyol, passa el mateix que amb l'aigua, la feina que s'ha fet continuada durant tots aquests anys per part del que era el Departament de Medi Ambient i ara el Departament de Territori i Sostenibilitat, i en aquest cas l'Agència de Residus respecte a l'Agència Catalana de l'Aigua, doncs és una feina que jo diria d'una gran magnitud i molt positiva. Però ara caldria que féssim un salt endavant, perquè estem, d'alguna manera podríem dir que hem tocat sostre respecte als sistemes que tenim en aquests moments i hem d'incorporar, de la mateixa manera que estem incorporant la intel·ligència en tots els altres àmbits de les nostres vides, no? I ara doncs, tenim videoconferències d'una manera més fàcil que les que teníem abans, el teletreball s'ha demostrat una forma eficient també de funcionar, doncs també hem d'incorporar aquests sistemes intel·ligents que ens permetin saber què diposita l'usuari i puguem implementar el que anomenem pagament per generació, que seria el sistema més just, és a dir, que cada ciutadà pagui pel que realment genera. I per tant hem de millorar tot el que és la transparència en la gestió dels residus municipals i que l'usuari, que els ciutadans ens beneficiem d'una taxa justa i per tant que aquells que facin una acció preventiva i que produeixin menys residus perquè prevenen la seva generació o reutilitzen més, doncs paguin menys i aquells que no ho facin doncs paguin més, no? Per tant, aniríem amb un sistema de pagament més just que premi o penalitzi els ciutadans en funció del seu comportament ambiental. I també en aquesta mateixa línia, en els propers anys, tots els municipis de Catalunya hauran d'optar per models més individualitzats de recollida. Un altre àmbit també en el que hem d'incrementar el nivell de selecció, de recollida selectiva de residus, és el que conformen les activitats comercials, sí. Siguin botigues, superfícies comercials, bars i restaurants, i en aquest sentit la directiva de recollida eficient la directiva Mar de Residus de la Unió Europea també ens demana que adoptem models de recollida més eficients. Per tant, tot va en aquesta línia.
I amb tota aquesta feina que ja s'està fent i que en un futur, com comentaves, es farà, tu creus que és possible arribar al residu zero o és una utopia parlar d'això?
Bé, jo crec que no ha de ser una utopia. Hem de tendir al residu zero. Hem d'acabar disposant d'una societat i d'uns processos productius i d'uns productes que es posin al mercat que realment ja pensin des del moment en què es posen en el mercat en com es recuperaran els materials de què estan fets. El residu zero com a tal, que no se'n produeixi cap, segurament és difícil d'arribar-hi al 100% perquè sempre hi haurà algun tipus de material que no es podrà recuperar o que no es podrà reutilitzar. Però sí que des del govern de la Generalitat de Catalunya incorporem tot el que és la gestió de la recollida selectiva, de la prevenció de generació de residus i de la reutilització i de l'ecodisseny en el que anomenem Pla d'Acció d'Economia Circular que forma part de l'Agenda Verda. Sabeu que la Unió Europea ha tret aquest nou Green Deal, aquest pacte verd europeu, i el que hem fet des de Catalunya és adaptar-lo a la nostra realitat, desenvolupar la nostra agenda verda catalana, que incorpora precisament això que comentava, la circularitat dels sectors amb usos intensius de recursos. Què vol dir? Doncs que tenim alguns sectors que utilitzen matèries primes de manera intensiva i hem de procurar que aquesta matèria intensiva s'analitzi tot el seu cicle de vida perquè pugui tornar a ser utilitzada en els propis processos productius. Hem de procurar que s'evitin els embalatges i els envasos, que la producció de productes eviti l'accés d'embalatges i envasos i que millori tota la cooperació al llarg de les cadenes de valors. Per tant, hem de treballar amb una agenda verda que doni resposta a la reactivació econòmica, que és absolutament clau, però afrontant aquesta recuperació d'una manera verda, d'una manera circular. I per tant, des del govern tenim previst, i ho estem fent des de fa anys, a invertir i donar suport a les empreses per afrontar tots aquests aspectes que són claus, que són la descarbonització de la mobilitat, la transició energètica i l'economia circular, que és el que avui ens ocupa.
Això que comentes d'aquesta feina d'eliminar envasos, plàstics, s'ha de pensar en una alternativa, no per substituir aquest tipus de material. S'està treballant en això?
Sí, des del sector privat, diguem-ne, que hi ha tot el que fa referència a la innovació i al desenvolupament, s'estan desenvolupant des de fa anys iniciatives d'utilització d'altres materials alternatius, com per exemple els materials compostables, que ja són presents també en molts àmbits de la nostra vida. Ho veiem amb les bosses, no? Les bosses és un dels sectors que ha patit un canvi més important pel que fa a materials, però també pel que fa a la sensibilització per part de la ciutadania. Ara ja fa fins i tot com una mica de vergonya, no?, haver de demanar una bossa de plàstic, però la majoria de botigues ja t'ofereixen directament una bossa compostable o una bossa reutilitzable, i moltíssima gent doncs va amb el seu cabàs directament amb la seva bossa a la botiga. I un altre element també que està canviant moltíssim és que la gent comença a portar els seus propis envasos a l'hora de comprar producte fresc, per exemple, o ja hi ha aquestes bosses de malla que també ja es poden trobar al mercat per poder substituir les bosses aquestes més finetes que fem servir per la fruita i per la verdura. Per tant, aquí el canvi està sent en els darrers anys molt, molt accelerat. I amb tot aquest tema, l'ecodisseny hi té un paper fonamental. És a dir, les empreses han de repensar la forma d'envasar, el disseny de productes amb materials alternatius i més sostenibles, que pensin realment en quin ús se li dona aquest material. Durant un temps ens n'adonàvem que des d'un punt de vista de màrqueting es donava molta importància a l'envàs, no? Semblava que si tu estàs venent un producte, l'envàs ha de ser molt vistós perquè la gent el compri, sobretot en l'àmbit dels productes de luxe. I en canvi veiem ara que el ciutadà, la ciutadania, cada vegada demana més que el producte sigui sostenible i dona menys importància a aquest envàs, que sovint dura només uns segons. Arribem a casa, traiem un plàstic que no serveix per res, després traiem un envàs de cartró que tampoc no serveix de res fins quedar-nos amb el producte que hi ha dins. A vegades sí que és necessari, s'ha de pensar molt bé com és aquest envàs, però a vegades és innecessari, i jo crec que aquí s'està donant un canvi també molt, molt important. També des de la Generalitat portem molts anys amb iniciatives com el Premi Catalunya d'Ecodisseny, que precisament reconeix aquests productes que ja estan en el mercat, que tenen un disseny que ha estat pensat des del seu desenvolupament, que s'ha fabricat o que s'ha executat a Catalunya i que ha integrat consideracions per millorar el comportament ambiental de tot el cicle de vida d'aquell producte.
Ara comentava sobretot aquesta part de l'anar a comprar, no?, amb les bosses des de casa, amb la carmanyola perquè et posin qualsevol producte, però un cop hem arribat a casa i tenim tots aquests residus, quins consells donaríeu als ciutadans per millorar la gestió de residus dins de casa?
Bé, de consells n'hi ha molts. Un pot ser aquest mateix que ara esmentàvem, el fet d'anar amb el cabàs, el carretó, la carmanyola o la bossa de malla. També un altre consell, que no és un consell, que jo diria que és una obligació, que és el mínim que podem fer com a ciutadans, és separar bé. Tots tenim a prop de casa contenidors o vivim en municipis on es fa el porta a porta, i per tant aquesta és una obligació cívica que tenim com a ciutadans, que és separar bé. Si separem bé, després estalviem diners, perquè l'impost en relació a la recollida selectiva doncs també serà més baix, però a més millorem molt el comportament ambiental del país. No oblidar-nos tampoc dels punts verds de barri i de les deixalleries, que és on s'han de dur aquells residus que no van a cap dels contenidors de selectiva que tenim en els nostres carrers, o que no es recullen amb el porta a porta. Sobretot un tema que a vegades no sabem, on va els residus tèxtil. A vegades amb això del confinament, no?, que segurament molta gent ha aprofitat per fer neteja dels armaris i llançar roba que ja no utilitza. Primer, saber que hi ha punts de recollida de roba, que hi ha punts de recollida també de Càritas o de Creu Roja, doncs, que també recullen roba, i en el cas de que considerem que sigui una roba que no és reaprofitable, no posar-la mai al contenidor de restes, sinó portar-la a la deixalleria. També tenir en compte el fet de beure de l'aixeta. L'aigua de l'aixeta és absolutament potable i per tant podem evitar també la compra d'aigua embotellada. Si podem utilitzar doncs ampolles que ja tinguem reutilitzables, doncs millor que fer-ho a comprar aigua envasada, que a vegades és necessari, per tant doncs també tampoc no ho hem de criminalitzar, i si ho fem doncs portar-la a la recollida selectiva. També tenint en compte que estem en temps de Covid, les mascaretes, que s'han convertit en un element imprescindible a la nostra vida, si és possible que siguin reutilitzables. I si són d'un sol ús, recordar que van a la resta, en el contenidor gris, que no s'han de llançar mai a terra, ni les mascaretes, ni res, ni a la natura. I sobretot també un element que s'ha posat de manifest darrerament és tallar la cinta que va darrere les orelles, que també fa que sigui més fàcil tot el seu reciclatge.
Moltes gràcies, doncs, per tots aquests consells, i a veure si apliquem tot el que ens has comentat i hem parlat en aquesta entrevista, podem aconseguir aquest residu zero. Moltes gràcies, Marta Subirà, secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres per l'interès per aquest tema.
Residu zero, amb Mònica Usart.
Hi ha 5 illes repartides en els diferents oceans.
Hi ha illes a l'oceà Atlàntic, a l'oceà Índic i a l'oceà Pacífic.
La illa més gran i important està a l'oceà Pacífic Nord.
La Nerea, el Dei i el Roger parlen de 5 illes de plàstic que estan repartides pel nostre planeta i que hem format nosaltres mateixos. Han sorgit després de més de 60 anys d'abocaments a mars i oceans, des de terra ferma i també des de dalt dels vaixells. Els corrents d'aigua, que sempre fan els mateixos recorreguts, han transportat precisament tots aquests materials cap a diverses zones i allà es van acumulant. La més coneguda de totes és la del Pacífic Nord, queda just a l'est del Japó i de les Filipines. Es coneix com el continent del plàstic, l'illa de la deixalla o l'illa tòxica. És la més gran de totes i, segons el gruix que es consideri, la superfície és una o una altra. En alguns casos es parla d'una superfície de 7 vegades la de la península Ibèrica, i no ens hem d'imaginar pas plàstics de grans dimensions, sinó més aviat petits fragments que van destruint l'ecosistema. El primer cop que es va descriure l'existència d'aquesta taca de plàstic va ser l'any 1988, però no va ser fins al 1997 quan l'oceanògraf dels Estats Units, Charles Moore, la va documentar i la va fer més famosa. Entre els anys 2009 i 2017 se'n van descobrir 4 més: la de l'Atlàntic Nord, la de l'Índic, la del Pacífic Sud i la de l'Atlàntic Sud. Segons l'ONU, si continuem així, l'any 2050 hi haurà més plàstics que no pas peixos a dins del mar. I és que aquests plàstics sobreviuen durant molts anys. Quants? Escolteu.
Una bossa de plàstic triga més de 150 anys a desintegrar-se totalment. Molt de temps, tenint en compte l'estona que realment l'utilitzem. La podem substituir fàcilment per una bossa de roba. Una ampolla de plàstic, dependrà del gruix que tingui, pot trigar entre 100 i 1.000 anys a desfer-se. És important, doncs, tenir-ne una de reutilitzable. Els envasos de iogurts, les canyetes o els taps de plàstic necessiten entre 100 i 300 anys per desfer-se de manera natural. En tots els casos, hi podem trobar una alternativa més sostenible.
Davant d'aquesta situació, les empreses s'estan posant les piles i volem donar un cop d'ull a una d'elles, que té més de 1.600 botigues a tot Espanya i 250 a Catalunya. És Mercadona i han creat el que es coneix com a Estratègia 625. El 6 fa referència a les 6 accions per reduir el plàstic i el 25 a l'any en què pretenen obtenir un triple objectiu. Quin és? La Lina Puig, responsable de Medi Ambient a Catalunya, ens ho explica.
El primer objectiu seria reduir un 25% tot el plàstic. El segon objectiu seria que tots els envasos de plàstic siguin reciclables. Per això ens estem ajudant de l'Institut Tecnològic de l'Envàs perquè ens faci un decàleg de reciclabilitat de tots els nostres envasos. I el tercer seria reciclar tot el nostre residu plàstic.
I quines són les 6 accions per aconseguir aquests 3 reptes? La Nina ens explica la primera.
La primera acció és eliminar la bossa de plàstic d'un sol ús a totes les seccions. Què vol dir això? Les seccions de la fruita i la verdura, del forn de pa, és a dir, són totes aquelles bosses que els clients agafen ells mateixos per servir-se, no?, per posar la fruita, la verdura. Totes aquestes bosses ara les hem eliminat. Ara són bosses compostables, és a dir, van al marró, són residu orgànic.
La segona potser us afecta si teniu previst fer una festa un cop tanquem aquest període de pandèmia.
La segona acció són tots els articles de plàstic d'un sol ús, són els que normalment fem servir, doncs, això, no?, quan tenim una festa d'aniversari, quan només necessitem per aquest àpat i ja està. Tots aquests articles d'un sol ús, que són de plàstic, van fora. De moment només hi són a les nostres botigues 625, però aquest any ja a totes les botigues s'implantarà i ja no tindreu, ja no podreu trobar cap de les nostres botigues articles de plàstic d'un sol ús. Llavors, el que hem fet és substituir. Ara seran plàstic reutilitzables, per exemple. És a dir, vosaltres podreu comprar igual els coberts o els plats, però seran reutilitzables, és a dir, estan certificats perquè els puguis rentar, posar els rentaplats i tornar a utilitzar. Els vasos, per exemple, sí que n'hi ha uns que seran de plàstic reutilitzable, d'altres seran de paper, com el del cafè, per exemple.
I l'acció 3 i 4 van lligades amb els propis envasos que la cadena fa servir per empaquetar els productes.
Hem disminuït el plàstic als nostres envasos. Com ho hem fet? Doncs eliminar el plàstic en la mesura que sigui possible. Per exemple, tenim productes com les llimes o el col·lutori, que teníem tot envasat, a les llimes hi havia una safata de plàstic, que ara hem eliminat. Els col·lutoris estaven embolicats, a més, per un precinte que ara hem dit, doncs, innecessari i només hem deixat l'etiqueta per identificar el producte. Pots d'olives, per exemple, també hi havia el precinte de plàstic, de dir, no, doncs això no porta valor, doncs també va fora. En els alvocats hem canviat la safata de plàstic per una de cartró. Ens ha fet estalviar 150 tones l'any de plàstic. El mateix ha passat amb les tomates cherry, amb el blat de moro, les càpsules de cafè ja no són, l'envoltori ja no és de plàstic, sinó que és de cartró. Amb les pizzas, per exemple, hem incorporat material reciclat i això s'ha materialitzat amb 4.000 tones de plàstic l'any d'estalvi. La quarta acció és afavorir que els nostres envasos siguin reciclables, per això ens estem ajudant de l'ITENE, que és l'Institut Tecnològic de l'Embalatge. Ens està fent un decàleg de reciclabilitat perquè els nostres envasos siguin més reciclables, perquè el disseny influeix molt. I, per exemple, les ampolles del suc de taronja són 100% reciclables i estan fetes amb material PET. Aquesta ampolla podrà ser utilitzada com a matèria prima una altra vegada.
I les dues últimes accions se centren en el reciclatge dins de les mateixes botigues i també n'informa els consumidors perquè a vegades podem tenir dubtes a l'hora de separar els residus.
La cinquena acció consisteix en reciclar tots els residus plàstic que genera la botiga. Nosaltres separem tot el nostre residu plàstic i cartró, el cartró va a la compactadora de cartró i el plàstic va amb el plàstic i tot aquest material el reutilitzem nosaltres, el reciclem per fabricar doncs, les bosses de línia de caixa. O amb el cartró es fa, per exemple, doncs, les caixes de cartró, de la llet, dels cereals. I no només això, no només separem els nostres residus, sinó que també facilitem als clients que ho puguin fer. És a dir, a les entrades de les botigues 625 hem posat contenidors perquè els clients puguin reciclar. I això ho uneixo amb l'acció número 6, que és formar i informar sobre com separar a casa per reciclar. Volem informar-los, per exemple, posant un pictograma als nostres productes sobre quin contenidor s'ha de reciclar aquell producte.
De moment, aquesta estratègia s'ha aplicat a 72 botigues de tota la cadena, 8 de les quals a Catalunya. En aquests punts ja són visibles les accions amb les que el 2025 s'arribarà al triple objectiu. Ara fem una pausa i tornem de seguida per veure com els plàstics també es poden convertir en roba i en joies.
RAC1. Fermí Puig, què dinem aquest diumenge?
Mireu, joves, ara que comencen els primers freds, us puc dir el que menjaré jo. Començaré amb una escudella d'aquelles que es tallen amb galets. I seguiré amb una bona pilota d'escudella amb patata i cigrons. I al final rematar-ho amb un flam, amb una mica de nata de vainilla i tot regat amb un bon Barça o Sassona. Esperem guanyar. Bon provit.
Aquest diumenge a l'hora de dinar, Barça o Sassona, des de la 1 a RAC1, amb el Poi i companyia.
El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Agbar i Estrella Damm. RAC1. Tots som...
Tratamos de hacer las cosas de una manera diferente. Así nace Upcycling the Oceans, un revolucionario...
Hi ha marques que tenen un gran compromís amb el medi ambient i reciclen materials per fer els seus productes. Ara escoltàvem el projecte d'EcoAlp, una empresa que fa jaquetes a partir d'ampolles de plàstic. De projectes d'aquesta mena cada vegada n'hi ha més i hem volgut parlar amb els responsables d'un que ens cau més a prop. És Fit Planet, una empresa catalana que fa roba esportiva ecològica i sostenible, feta bàsicament d'ampolles de plàstic. Hem parlat amb l'Esterri Penya, que n'és cofundador, perquè ens expliqui d'on va sortir la idea.
La idea va sortir del confinament, va ser a l'abril del 2020. Jo portava temps donant-li voltes a un projecte sostenible, ja que he dedicat la meva carrera a enginyeria d'energies renovables per poder aportar el meu granet de sorra al planeta. I la meva parella, que just tornava d'Austràlia, buscava una espècie de model de roba, uns leggings i uns tops, que aquí no trobava. i parlant els dos vam donar la idea de poder fer aquests leggings i tops però amb material reciclat. I així, buscant i buscant, vam trobar que podíem arribar a fer-ho amb ampolles de plàstic rescatades de mars i muntanyes. I així va ser com vam començar a cercar informació per poder portar aquest projecte a terme.
I quin és el procés que segueixen els plàstics com les ampolles o les bosses per convertir-se en roba? L'Esterri ens ho explica.
Doncs és un procés on primer s'ha de recollir tota la brossa que hi ha, que majoritàriament s'agafa de llocs on està en risc d'arribar al mar o inclús ja a les platges. Aquests llocs en risc són rius i llocs on es llença la brossa, que està molt a prop del mar, i d'allà es rescata i es fa una selecció. Llavors s'agafa la part que és reciclable, que seria el plàstic PET, que són ampolles de plàstic, bosses de plàstic i altres plàstics que la societat ha llançat i que estan fabricats amb PET. Això es fon. I un cop fos, es fan uns pellets, que són unes petites boletes d'aquest plàstic, que ja estan preparades per poder tornar a introduir-se al mercat. Aquests pellets es tornen a fondre i es fa un teixit. I amb aquest teixit és amb el que ja es fa la tela per fabricar els nostres leggings.
I els beneficis que en treuen també ajuden a millorar el planeta.
Nosaltres no només volem treure aquestes ampolles al mar, sinó que també hem buscat unes organitzacions marines que treballen amb animals marins del Mediterrani per poder ajudar-les amb un percentatge de cada venda. Nosaltres donem a aquestes organitzacions. La gent, quan ho ha vist, ja ha semblat un projecte superinteressant i original, i la veritat que està tenint una gran acollida. Ara som roba de dona i dintre 4 mesos traurem roba d'home i estem buscant ja 5 o 6 organitzacions més marines que puguem ajudar. Així que si alguna organització marina es vol ficar en contacte amb nosaltres, a fitplanetco.com o a l'infram@fitplanetco, que ens enviïn un missatge perquè estem buscant organitzacions marines que vulguin rebre donacions nostres.
I si els hi voleu donar un cop de mà, també ho podeu fer. Des de FitPlanet organitzen cada 15 dies una recollida de plàstics per diferents platges de Catalunya. Acostuma a ser en cap de setmana i estan un parell d'hores. Si entreu a les seves xarxes socials, us hi podeu apuntar. I de les deixalles no només en surt roba, sinó també joies i rellotges. L'Isaac Anitjar, soci de l'empresa Jason Hyde i responsable de les relacions públiques, ens explica d'on va sortir la idea.
La idea va sortir de l'evolució natural de la joieria i rellotgeria, unida a un món més sensibilitzat amb el planeta, però alhora també consumista i exigent, és a dir, és una contradicció. Nosaltres és aquí on vam unir les dues idees. Nosaltres volem anar a la moda, però alhora preservar el planeta. Aquí és com i per què va néixer Jason Hyde. Nosaltres, a més de reciclar el plàstic, utilitzem altres materials, per exemple el paper reciclat i materials orgànics com la llana i el suro.
I com transformen els plàstics en arracades, collarets, anells o rellotges? El camí és llarg i l'Isaac ens ho explica.
El plàstic el recollim de les costes i de l'oceà a Tailàndia. D'allà el cribem, el separem i el tallem en petits trossos. I d'allà l'enviem a Suïssa, on, en col·laboració amb la Universitat Suïssa, que es diu Swiss University of Sciences, el transformem en petits bloquets de PET. Tornen a viatjar per ser moldejats i pintats per les nostres peces de joieria. Ens inspirem amb els colors de la natura, com podria ser el verd maragda, el blau turquesa, el blau de l'oceà, el granat del corall. Ara precisament estem treballant i investigant amb laboratoris del país especialitzats en plàstic per desenvolupar noves fórmules de fabricació sostenible.
Aquí encara no tenim totes les eines perquè es puguin fer els processos pertinents per arribar del plàstic o altres materials fins a les joieries. Per això el trajecte que segueix el material i la producció és tan llarg. Cal continuar investigant i avançant per tenir aquestes eines cada cop més a prop.
Residu Zero, amb Mònica Usart.
Com hem vist, vivim en un país molt actiu en temes relacionats amb el medi ambient i també amb el canvi climàtic, i no només les empreses s'hi volquen, també hi ha diverses entitats que promouen el que es coneix com les 3 R's: reduir, reutilitzar i reciclar. ReZero n'és una, i precisament volem parlar amb la Rosa Garcia, que n'és la directora general. Bona tarda, Rosa.
Hola, bona tarda.
Ens podries explicar quin és l'objectiu de ReZero?
És una organització que des de fa 15 anys treballem per impulsar accions pràctiques i polítiques de prevenció de residus i de consum responsable. Com tu deies, no, amb el marc de les 3 R's, el que no, l'organització vam veure a l'inici era que estava, totes les polítiques, els instruments, els recursos van encara molt enfocats a la R del reciclatge, que si bé és important, perquè vivim en un planeta, no, amb un número finit, no, de recursos, el reciclatge per si sola no salvarà el planeta, no? Necessitem realment apostar per la primera R, que és la R de la reducció, que és la més difícil perquè suposa un canvi de model, però és la que necessita de la participació de tots els agents socials i econòmics.
I en la vostra trajectòria d'aquests 15 anys que comentaves, heu fet molts projectes diferents, i aquí van enfocats més aviat els creadors d'aquests residus o els consumidors, com podria ser jo, per exemple?
Mira, nosaltres tenim un valor bàsic, que és la responsabilitat compartida, perquè considerem que realment per intentar aconseguir que la nostra bossa d'escombraria sigui cada dia més petita, necessitem que tothom faci des del seu àmbit de treball incidència, no, activa. El que passa és que parlem de responsabilitat compartida, però parlem de responsabilitat compartida asimètrica. Per què? Perquè considerem que dalt de tot la responsabilitat és dels que posen el producte al mercat, no? Que han d'assegurar que aquest producte, doncs, sigui reutilitzable, sigui reparable, no? Sigui reciclable o compostable al final de la seva vida. Però a dalt de la piràmide estarien els productors. Després considerem que la responsabilitat és de les administracions, perquè són els que han de regular, han de posar el marc, no? Perquè realment cada vegada sigui més difícil fer les coses malament i sigui més fàcil i tingui més sentit, no, produir d'una altra manera, consumir d'una altra manera. I després, òbviament, el comerç i els consumidors, no? Tots podem realment incidir, però no tots tenim ni les mateixes eines ni el mateix grau de responsabilitat.
Clar, de fet, si tu vas a comprar i no tens gaires possibilitats, acabaràs agafant allò que trobis, no? I si des de dalt no es fa aquesta feina...
Tu com a persona consumidora pots ser molt activista, sí, però si realment, no, se't posa cada cop més difícil, per exemple, ara ho tenim molt difícil per trobar envasos reutilitzables, retornables, no?
Sí.
A les nostres botigues, no? Necessites que el comerç, necessites que els distribuïdors apostin i facilitin aquest consum. Llavors, nosaltres intentem fugir una mica i denunciem, no, el fet de que sovint amb el tema dels residus es culpabilitza molt el consumidor, no? El ciutadà és incívic, el ciutadà no participa. Nosaltres diem, bueno, és que realment estem garantint el dret de les persones consumidores a consumir sense generar residus i sense que se'ls faci malbé la nostra salut.
I un dels projectes que feu vosaltres està molt lligat amb el tema dels productes femenins, que avui dia continuen sent un dels grans enemics del medi ambient. En què consisteix aquest projecte?
El projecte és canvi de període, i el que estem fent és impulsar, fomentar d'una banda el consum, no, l'ús d'elements menstruals reutilitzables, com podria ser la copa menstrual, les compreses de roba, garantir, no, facilitar l'accés a la informació, perquè trobem, no, que el tema de la menstruació és encara avui un tema molt tabú, malgrat afecta el 50% de la població,
sí,
no?
Sí, sí.
Continuem considerant-lo un tema brut, un tema tabú del que no s'ha de parlar, i això pensem que dificulta d'una banda, no, l'accés, no, a les persones menstruants a aquests productes reutilitzables, que no fan malbé al medi ambient. Pensem la quantitat de tones, que generem les, no?
Sí.
Les persones menstruants menstruem cada mes, no? De mitjana, la quantitat de tones de residus que no es reciclen, que no es poden aprofitar. Després també considerem el fet aquest, no, de facilitar la informació que arribi a les escoles, no, que les persones des de, no, des d'allà, des de petites, puguin tenir aquest coneixement, aquesta proximitat a quines són les alternatives que tenen al seu abast, i òbviament també empoderar les dones i les persones menstruants amb aquest tema, no?
I canviant de tema, ara vosaltres des de ReZero veu crear el que es coneix com a biblioteca de les coses, per fer un ús apropiat del material, dels objectes. I en què consisteix aquesta biblioteca?
És una iniciativa que ens vam emmirallar, doncs, en ciutats com Londres o Toronto, on ja existeixen aquestes biblioteques de les coses, amb la mateixa idea d'una biblioteca, no, on anem a buscar els llibres, no, o CDs o música per escoltar. Amb la mateixa idea, hi ha productes que s'ha determinat que realment els utilitzem durant molt poc temps. Per posar un exemple, el trepant, no, per fer els forats a les parets, es calcula que l'utilitzem 13 minuts al llarg de la seva vida útil.
Clar.
Llavors, són productes que porten una motxilla ecològica, que diem, perquè és per la seva producció, pel seu transport, d'energia, de recursos naturals, de contaminació, que es converteixen en residu, no, de forma, no, de forma ràpida també, i que en canvi no els hi traiem la seva utilitat. Davant d'això, vam organitzar juntament amb la cooperativa Nusos la primera biblioteca de les coses, on tu pots anar i buscar, doncs, el teu trepant, si vols fer bricolatge a casa,
sí,
però també una cadira, una cadira de rodes, unes crosses, no, si necessites durant un temps, una panificadora, una màquina de cosir, tot d'elements que tu pots utilitzar durant setmanes o mesos, el temps que ho vulguis tenir en lloguer, per un preu molt econòmic, ja crec que són entre 2 i 3 euros, i realment podem allargar la vida d'aquests productes.
Clar, realment la quantitat de productes d'aquest estil que devem tenir a casa i hem fet servir un parell de vegades.
Un parell de vegades. Sí. Són recursos, és una qüestió també econòmica i és un espai, no, que no tenim actualment a casa, no tenim tant d'espai per emmagatzemar productes que realment no utilitzem.
I un altre dels projectes que heu fet va lligat amb el món del vi, que també heu vist que fent canvis podem ajudar al planeta, oi?
Hi ha una cosa que si a Reserva ens obsessiona, sí, és justament, no, promoure la reutilització, perquè el que deia, no, abans del reciclatge hem d'anar a reutilitzar i hem d'anar a reduir. I tenim, a Catalunya tenim una gran cultura de vins, no? I és un sector a més que pot estar, no, està demostrat que tindrà greus afectacions amb el canvi climàtic. Llavors aquí el que vam fer és, amb el Rewind, durant 3 anys hem desenvolupat tot un sistema, com es feia abans, que tu compraves l'ampolla a la botiga, no? Sí. I després la retornaves buida, aquesta ampolla es renta, es torna a omplir i torna a entrar al mercat. Doncs això ho hem fet amb diversos cellers de Catalunya, el projecte Rewind, i amb el temps que hem estat fent aquesta prova pilot, només per donar una xifra, hem calculat que el sector del vi podria arribar a estalviar fins al 38% de les emissions de CO2 si realment optéssim pels envasos reutilitzables i retornables. Pensem en el vi, pensem en el làctic, pensem en, doncs, fins i tot en altres productes, com les conserves, marmelades, que realment es podrien promoure. I això també és un model econòmic, no, de creació de llocs de treball, no? Sí. Ara que parlem d'aquesta, no, transformació i aquesta, no, ecotransformació del model econòmic tan necessària que hem vist amb la crisi, no, del coronavirus, hem d'apostar per aquests models. I la reutilització, la reparació, tot això allarga la vida dels productes, no genera residus i a més creem llocs de treball, no, pel nostre territori.
Sí, sí, per tant, tot acaba sumant al final.
Sí, és que realment, no, deien això, no, que de planetes només en tenim un ara per ara, no, i necessitem, no, allargar la vida, fer aquesta, no, ecotransformació i també pensar en els impactes ambientals però socials també que venen derivats del nostre model actual de consum.
Doncs mira, ens quedem amb aquesta idea per acabar. Moltes gràcies, Rosa, directora general de Reserva, i que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Empreses, entitats i govern fan passos endavant per evitar que els residus vagin a més, però aquesta tasca també es fa a les escoles. Cada any es reconeixen públicament les iniciatives exemplars d'educació per la sostenibilitat elaborades per centres educatius amb el distintiu d'Escola Verda de la Generalitat de Catalunya. Just fa un any, un dels premiats va centrar la seva actuació en la contaminació per plàstics. Va ser l'Escola Pérez Sala de Vilassar de Mar. Ho explica l'Amàlia Roig, mestra de laboratori.
El projecte de contaminació per plàstics principalment es basa en agafar dues mostres de sorra durant el curs, una normalment la fem a final de primer trimestre i l'altra al maig, i amb els nens i nenes de sisè anem a la platja i marquem una zona i normalment fem una graella de 6 per 4 metres i els alumnes agafen la capa superficial de sorra d'aquesta zona marcada. Llavors això ens ho duem en bosses al laboratori de l'escola, i allà al laboratori el que fem és analitzar aquest plàstic, és a dir, separar la sorra del plàstic i pesar-ho. A partir d'aquesta activitat i de les reunions que hem fet amb els delegats VESC, doncs hem pres una sèrie de decisions que pensem que col·laboren a disminuir el plàstic, com per exemple treure l'ampolla d'aigua d'un sol ús del pícnic i la bossa de plàstic del pícnic, que ara ja no és de plàstic sinó que és de cel·lulosa, i a partir d'aquí seguim pensant coses per seguir reduint aquesta contaminació.
La feina s'ha de fer des de l'escola, però també des de casa. És important tenir al cap que qualsevol petit esforç que fem portes endins tindrà una gran repercussió portes enfora. I si no, escolteu el Néstor Gómez, geògraf i company meteoròleg del 3cat24.cat, que durant mesos ha analitzat les deixalles de casa.
La quantitat de residus realment és molt alta la que generem. Una cosa que jo vaig fer és analitzar 17 mesos de què llençava i a on llençava, i te n'adones de dues coses. Una, de la gran quantitat de residus que generem a casa, i després de cada tipus, del marró per l'orgànic, groc el plàstic, blau el cartró, verd el vidre i gris el rebuig, la gran quantitat de cadascun d'ells. Durant 17 mesos vaig estar comptant cada bossa que llençava a cada contenidor. És una feina una miqueta feixugueta, però vas apuntant en el calendari aquell que tens a la cuina els pesos de cada bossa i vas llençant-los. Doncs te n'adones de diverses coses. En un primer lloc, que si la normativa europea diu que en el 2050 haurien de tenir al voltant del 2020 al voltant del 50% de residu reciclat i el 2030 al 60%, d'aquesta manera, fent una tria a consciència, podem superar fàcilment el 85% i pujar fins al 90%. En mesos forts, allò que per diferents circumstàncies he arribat fins i tot a reciclar el 97%. I coses claus, doncs te n'adones que l'orgànica pesa moltíssim, que el plàstic genera una barbaritat de plàstic, pesa poc, però cada pocs dies has de pràcticament anar llençant el plàstic, i això que sóc un activista per evitar el màxim plàstic possible, i també te n'adones que el residu, el rebuig, doncs es queda en quasi bé res, i que pots trigar setmanes en llençar la bossa de rebuig si no és que tinguis algun contingut com algun bolquer o alguna cosa que faci mala pudor.
Fem una petita pausa i tornem per veure com es poden substituir aquests plàstics. Mirarem ara cap al futur.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos.
RAC1.cat. És fàcil.
Residu Zero, amb Mònica Usart.
Fins ara hem parlat molt d'intentar eliminar el plàstic de la nostra vida i ara ens preguntem per quin material el podríem substituir. Fa uns mesos va sortir un biòleg a Indonèsia, Kevin Kumala, a presentar unes bosses estil les de plàstic dels supermercats, però fetes de mandioca, també coneguda com a iuca, que és una planta que es dissol al mar i a més alimenta els peixos. I va fer l'experiment de desfer-me un fragment dins d'un got d'aigua.
Something that looked like plastic, that feel like plastic, and perform like...
Una cosa d'aspecte semblant al plàstic, de textura com el plàstic, que actua com el plàstic, triga només 30 segons en convertir-se en una beguda verda per un món verd. Si acaba enmig del bosc o en qualsevol entorn d'aigua, és prou segur perquè els animals o éssers vius ho consumeixin.
It is safe enough for animals and living beings to consume it.
Com dèiem abans, les bosses que utilitzem habitualment poden trigar més de 150 anys a desfer-se. En canvi, aquesta nova bossa es desintegra sencera en menys de 100 dies. A més, si la fiques dins d'aigua bullent, es desfà i no és tòxica. Però, com sempre, hi ha un punt en contra, i és que són més cares. Valen el doble que una de les bosses de plàstic convencionals que estem acostumats a utilitzar. Aquí a Catalunya també es treballa en la creació d'embalatges intel·ligents perquè siguin cada cop més sostenibles i a la vegada assegurar o millorar la conservació dels aliments. Eurecat, el Centre Tecnològic de Catalunya, és capdavanter en l'impuls de l'ecodisseny, la fabricació i la recuperació dels envasos per augmentar-ne l'eficàcia i la sostenibilitat mediambiental. Jesús Bosmonar, que és director de desenvolupament de negoci en els sectors dels recursos, l'energia i la construcció, ens explica de què estan fets els embalatges ecodissenyats i els bioplàstics amb què treballen.
Doncs podem trobar diferents opcions, però en general parlem de bioplàstics fets a partir de matèries primes d'origen vegetal, sovint el que en diríem residus alimentaris. De fet, en el marc de l'economia circular hem de parlar tècnicament de subproductes, que són aquelles matèries primeres, conseqüència inevitable de la producció, però que encara poden tenir un valor. Per tant, són un recurs amb molt potencial d'innovació.
I amb aquesta mena de materials es podria eliminar un percentatge elevat de plàstics? El Jesús ens ho explica.
Malgrat la concepció de la societat de que el plàstic s'ha d'eliminar, que crec que és una utopia, penso que hi ha moltes possibilitats per reduir-lo i que l'hem de racionalitzar. Però l'objectiu, al final, no ha de ser eliminar-lo al 100% per diverses raons, no? Per un costat, perquè hi ha aplicacions específiques que, si ho requereixen, per exemple, en l'àmbit de la salut seria impossible haver arribat on som sense el desenvolupament de la indústria del plàstic, o en el sector de l'alimentació mateix, els envasos d'aliments preparats per escalfar directament al microones, doncs en aquest cas encara són fets en plàstics i necessiten encara, tenen cert marge d'innovació, no? La pregunta també igual hauria de ser si com a consumidors estem disposats a renunciar al consum, no?, i al que volem consumir. Però aquí obriríem un altre debat diferent. Per tant, crec que la fórmula serà buscar l'equilibri, seguir acompanyant a les empreses en l'innovació per fer els embalatges encara millors que els que tenen, per tant, millorar contínuament.
I des d'Eurecat també destaquen que les empreses cada cop mostren un interès més gran per eliminar el plàstic.
Cada cop hi ha més organitzacions que s'interessen per aquest tipus d'embalatge i, de fet, el ventall d'organitzacions és cada cop més gran, no? Si fa un temps semblava que era una gran preocupació focalitzada a les grans marques alimentàries i segurament com una moda, ara ens trobem amb una diversificació molt gran d'aquesta demanda, no? Per una banda, hi ha peticions de totes les parts de la cadena de valor, no només d'aquestes grans marques, sinó que des del que desenvolupa els polímers, que vol trobar noves solucions, noves matèries primes, els dissenyadors, que volen aconseguir solucions més circulars, els fabricants dels envasos o fins i tot fabricants de maquinària d'envasos que volen millorar els processos, a les pròpies marques, com dèiem anteriorment, agents de logística i de distribució que busquen una millora en l'eficiència en el transport, o fins i tot ens trobem amb casos, no, d'organitzacions responsables de gestió de residus que el que busquen és donar noves vides o buscar noves vies de valorització dels seus residus, o fins i tot ens trobem amb casos d'empreses que estan intentant veure quines tecnologies han d'incorporar per poder seleccionar aquests bioplàstics, no, en la selecció d'envasos de final de vida, no, del residu.
Eurecat no només se centra en el que seria el substitutiu del plàstic, sinó que també participa en altres projectes, com és el cas de Life Ecorways, que han aconseguit que els taps de suro de les ampolles de vi es puguin aprofitar i vagin més enllà d'omplir recipients de vidre per decorar les cases o ser simplement un residu. De quina manera es pot aprofitar aquest suro? Doncs per un costat, per depurar aigües residuals, i per un altre, com a combustible per generar electricitat.
Es tracta del primer sistema a nivell mundial que utilitza suro per la depuració dels afluents de vitivinícoles i amb això aconseguim eliminar la major part de nutrients, metalls pesants i altres contaminants.
Aquí a Marlesa tenim la planta pilot de gasificació on el material granular de suro que no pot anar als aiguamolls el sometem a un procés de gasificació obtenint un gas de síntesi amb un poder calorífic molt elevat que a través d'un motor de cogeneració ens ha permès obtenir electricitat i calor. El resultat del projecte ens ha permès avaluar la viabilitat tant tècnica, econòmica, ambiental, inclús social de la tecnologia i creiem que és una solució a futur per tot el sector surer pensant en una estratègia d'autoconsum.
Una nova sortida al suro dins del mateix món vinícola que té com a objectiu arribar al residu zero. I si us hi fixeu, produint una mena d'economia circular i fent que el suro acabi tancant un cicle dins de l'univers del vi.
Residu zero. Amb Mònica Usart.
I per tancar el racó de pensar d'avui dedicat als residus, mirarem cap al futur per veure idees encara més innovadores. Parlem de nanotecnologia. En què consisteix? El Jordi Arbiol, professor i crea de l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, ens ho explica.
La nanotecnologia és la manipulació de la matèria a l'escala nanomètrica. Al final es basa en manipular en forma precisa els àtoms i les molècules per fabricar productes o objectes a escala molt petita. I quan parlem d'escales petites, ens referim a l'escala dels nanòmetres, que són la mil milionèsima part d'un metre. Seria agafar un metre i dividir-lo mil milions de vegades i agafar aquestes petites parts. Llavors, aquestes escales, els efectes de la mecànica quàntica són molt importants i les reaccions químiques, per exemple, són molt més eficients i ens permeten aconseguir propietats úniques d'aquests materials o d'aquests objectes que fabriquem. En definitiva, ens permet modificar els materials àtom a àtom o crear molècules a la carta.
I aquests canvis es poden aplicar precisament al món dels envasos?
Un envàs el que s'utilitza és per contenir, protegir, manipular, distribuir, presentar una certa cosa. sobretot una mercaderia o una matèria primera. Llavors, el que ens interessa d'aquests materials és que siguin, per exemple, reciclables, que siguin sí. biocompatibles, que siguin no tòxics, i tot això ho necessitem crear nosaltres. No existeix l'envàs perfecte. Si anem, per exemple, al paper d'alumini, doncs estaria molt bé perquè ens protegeix molt bé el material que tenim a dintre o el menjar, l'aliment, però en canvi després és difícilment reciclable o pot arribar a ser tòxic pel medi ambient. Llavors hem de buscar materials que no pesin, per tant els hem de manipular perquè no pesin, hem de fer que siguin biodegradables, que després es puguin descomposar al cap d'un temps, que puguin tenir aquesta sèrie de propietats que ens interessin.
I el Jordi fa èmfasi a les millores que s'estan fent, per exemple, amb els brics.
Estan intentant que per fer-los més lleugers o per protegir millor els aliments, fer servir el grafè, que són fines capes de simplement carboni, per tant és un material totalment biodegradable, fins i tot biocompatible, que no és tòxic, i que permetria alleugerir molt el pes d'aquest material i permetria doncs, fer de protecció davant de la llum, perquè són materials que modificats poden absorbir la llum de certes maneres, són molt més resistents que l'acer, sent moltíssim més lleugers, i tenen propietats d'aquest estil, que ens permeten a la carta elegir què és el que ens interessa en cada moment.
I amb aquesta ciència no només modifiquen embalatges, van més enllà per sumar més punts a la cura del nostre planeta.
Nosaltres podríem pensar en una roba intel·ligent que simplement és un embalatge per les persones. D'aquesta manera podem tenir robes que ajudin a mantenir-nos o que tinguin unes propietats antibacterianes o antivíriques, en aquest cas, que siguin fins i tot intel·ligents, que puguin estar en contacte amb la pell del cos i també anar computant quines serien els estats de salut que tenim nosaltres, podrien estar connectades en algun ordinador o en algun centre de control, podríem fins i tot injectar-nos medicaments en algun sentit, per exemple en el cas de diabetis, podríem estar veient, monitoritzant quin és l'estat de la sang o del sucre a la sang i en un cert moment injectar insulina, per exemple, o en el cas dels edificis, si imagines un edifici com un gran contenidor, perquè la gent està vivint a dintre i ho hem de protegir, podríem aconseguir materials, per exemple, finestres intel·ligents que capten la llum solar, depenent de la quantitat de llum que hi ha, es podrien tornar més fosques o més transparents per deixar passar més o menys llum a fora, però això es podria combinar, per exemple, amb cel·les fotovoltaiques que simplement capturessin la llum i la transforméssim en electricitat. I ara fa poc, per exemple, des de l'ICN2, aquí a l'Institut de Nano, hem patentat ara un material que és un simple òxid que podries recobrir les parets d'una casa i aquest òxid queda activat amb la llum solar i quan s'activa absorbeix CO2, de manera que tu imagina't una ciutat que està plena d'edificis on falten, per exemple, arbres i zones verdes. En aquest cas, hi ha molta pol·lució deguda al CO2 que produeixen els cotxes o les indústries, doncs les mateixes parets dels edificis, d'una manera totalment natural, perquè s'activaria amb la llum solar, podrien començar a captar aquest CO2 i transformar-lo de manera que reduirien els nivells de pol·lució de la ciutat.
Amb tot el que hem comentat en aquest espai aconseguirem reduir aquesta quantitat brutal de residus que contaminen el nostre món. Penseu que cada any 8 milions de tones de plàstic van a parar al mar i això s'està convertint en un problema creixent i molt greu a escala mundial. El programa d'avui pretén fer-nos pensar, donar una mica de llum a tot plegat i veure com s'estan fent les coses i quines intencions de futur hi ha. Esperem ben aviat aconseguir l'objectiu d'arribar al residu zero.
RAC 1 us ha ofert el RAC 1 de pensar. The kids in education.